Tercera Fundació. Un programa que parla de la ciència-ficció, la fantasia i el terror. Elaborat per l'Associació Mecanoscrit. Dirigit i presentat per en Ramon Reig. Espoc.
Fundadores i fundadors, salutacions. Benvinguts a Tercera Fundació. Primera temporada, programa número 10. El propassat 28 de novembre, i en el marc de les dotzenes Tercat, es van fer entrega dels primers premis Ictineu de narrativa de ciència-ficció, fantasia i terror. Presentats al Centre Cultural Tecla Sala de l'Hospitalet, vam entrevistar en directe els seus organitzadors i la guanyadora del primer premi, l'escriptora Carme Torres. I l'Olivia Güell ens porta un altre dels seus relats frenètics. Salve, Regina! Desitgem que disfrutis escoltant-lo tant com nosaltres disfrutem fent-lo. Doncs ens trobem al Centre Tecla Sala de l'Hospitalet de Llobregat celebrant els primers premis Ictineu de narrativa de ciència-ficció, fantasia i terror promocionats per l'Estercat. Tenim amb nosaltres en Kraken. Com
Hola,
estàs?
Hola, què tal, de nou?
I també a l'Alícia Gili, què tal?
Que Hola, molt bé.
Aleshores, parlem en primer lloc de l'organització d'aquests premis. Què ens pots explicar al respecte, Eloi?
Bé, va ser una decisió que vam començar a treballar a partir de la Tercat de Miravet i resulta que vam dir, sí, hem de fer els premis. Són uns premis que intenten valorar tota l'obra publicada en català el passat any de ciència-ficció, fantasia i terror. Hem fet diverses categories i va sortir l'Alícia oferint la seva experiència i la seva motivació per muntar-los a l'Hospitalet de Llobregat.
Molt bé.
I vam dir endavant. I bé, doncs aquí estem. Avui hem acabat de celebrar-los amb molt d'èxit i volem continuar.
Sí, sí, hi ha hagut molt de públic, hem tingut inclús alguna televisió, mitjans de premsa. Alícia, l'elecció del Centre Tecla Sala va ser teva o vas veure possibilitats o com va anar la cosa?
Sí, a veure, jo des de fa molts anys que estic aquí a l'Hospitalet treballant en qüestions culturals, doncs el Centre Tecla Sala des de sempre ha sigut un dels pioners en l'organització d'activitats a l'Hospitalet. És un lloc cèntric i que a més té molta cabuda i que té bastanta
possibilitats.
Tema, possibilitats, etc. No? I a més s'ha de dir que la gent que treballa aquí també té moltes ganes, no?, de fer sí, sí. coses. I llavors des del primer moment ho vaig tindre clar, li vaig dir a l'Eloi, no? O sigui, si ho fem a l'Hospitalet ha de ser a la Tecla Sala. Perquè a més també a nivell dels mitjans locals de comunicació, doncs que ha vingut el diari d'Hospitalet, ha vingut la televisió d'Hospitalet, també és un lloc en què acostumen a venir.
Ja el tenen molt apamat, això,
exactament,
que sí?
No? O sigui, que ja tenia possibilitats.
Ja ho coneixen. Molt bé. Aleshores, a veure, Eloi, parla'ns una mica d'aquests primers premis. Com van funcionar la selecció inicial de les novel·les i contes?
La selecció inicial va ser molt, molt senzilla. Vam escollir o agafar tot el que s'havia publicat l'any passat en català. Esperem no haver-nos deixat res. I el vam posar a una web on la gent, a la primera fase de votació, qualsevol persona podia escollir fins a 5 candidats per cada categoria, representant doncs, diguem, els que li havien agradat més. això va ser molt senzill perquè tampoc, per desgràcia, mai hi ha molta publicació de català en ciència-ficció. I bé, vam tenir, jo crec, un èxit bastant interessant per només haver donat un termini de 2 mesos. Va votar força gent. I llavors doncs, vam passar a la segona fase, aquesta ja restringida només a gent interessada especialment en la ciència-ficció i fantasia, com era el cas dels membres de l'Astercat i també de l'Associació Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia. I esperem que l'any que ve també els amics de Mecanoscrit i altres associacions...
Sense cap dubte.
Estem parlant ara, per exemple, amb uns amics de València que també tenen tertúlies i també volen participar-hi.
Fantàstic. Aleshores ja ens centrarem una mica en els guanyadors dels premis. A la millor obra de ficció original en català, el premi ha estat per La mutació sentimental d'en Carme Torres, i d'aquí una estona la tindrem amb nosaltres. Però per la millor obra de ficció traduïda al català ha guanyat Planeta Blau, de la Jeanette Winterson. Ens pots fer 5 cèntims una mica d'aquesta novel·la?
És una novel·la d'aquelles que segur que provocarà molta controvèrsia. És molt fresca, molt dinàmica, però és molt estranya. És ciència-ficció, a vegades molt surrealista, no? A mi particularment hi ha moments que la deixaria pels núvols i hi ha moments que tancaria el llibre, perquè no, és d'aquelles novel·les que com a mínim no deixen indiferent.
Això és important.
Això és molt important, perquè és com, tu imagina't veure 2001, hi ha gent que la deixa pels núvols i hi ha gent que no pot amb ella, però tothom en parla. Doncs aquesta novel·la de Planeta Blau és molt estranya en aquest sentit, en part és distòpica, en part és de universos paral·lels, en part és molt, no dic, molt refrescant, però té quelcom que crida l'atenció, potser per ser diferent simplement. Ara, no, jo reconec que no és apte per tots els públics.
Ja. I aleshores en el conte de ficció original en català ha guanyat El gat, de la selecció El mirall venecià d'Antoni Moner Jordà. Ens pots fer 5 cèntims d'aquest conte, si us plau?
Sí, és un conte molt clàssic, és un conte molt clàssic en el sentit de la temàtica, que és una temàtica vampírica, a través d'un gat, i és un conte explicat al revés, que té la seva gràcia, vull dir, potser ha sigut el més original dels que ens han presentat, i potser per això ha guanyat, no? Perquè és una miqueta humor negre, és una miqueta...
Ho barreja tot.
Ho barreja una mica tot, sí. I bueno, és el conte d'un gat, doncs, vampir, i que es dedica, doncs, a fer les seves
coses. No desvetllarem més, eh?
No.
Que comprin, si us plau, la selecció El mirall venecià. Aleshores, de cara a propers permís Ictineu, teniu pensat fer-ho anualment, cada 2 anys, o hi ha alguna cosa pensada al respecte, si us plau, Alicia?
Sí, en principi la idea era fer-ho cada any, no? I que pogués ser itinerant, no? Clar, per poder facilitar l'accés a més gent, doncs havíem pensat en la proximitat a Barcelona, no? Però no volem trencar la itinerància perquè volem que segueix sent l'Astercat, no? L'accés a tothom. No sé, allò, el centralisme de Barcelona.
I que vagi per tota la nació.
I que vagi per tot arreu, no? I bé, doncs, qui diu que no podem anar a Hostalric, o a Olot, o a Andorra, o a Perpinyà, o a Extremadura, o a Fraga, o vet a saber on. Si la gent està disposada a venir, doncs nosaltres anirem.
On es portin els temps.
Exactament.
Hi ha alguna cosa més que vulgueu afegir així d'entrada pels nostres oïdors?
Potser avançar que probablement, amb quasi seguretat, la propera Tercat serà el gener,
sí.
Segurament a Girona, és el primer cop que anem cap a la província de Girona, fins ara ningú ens hi volia, ara ja sí. I bé, no podem dir encara la data ni res, però que sapigueu que mitjans de gener, suposo, mitjans o finals de gener, estarem per Girona.
Tan aviat com la tinguem la data, te'l farem saber pels nostres oïdors.
I recordar a tothom que l'Ictineu és un premi per promocionar que la gent llegeixi en català a literatura de gènere, i que Catarsi és una manera de que els escriptors que vulguin també poden escriure gènere sense cap problema en català. Que per això estem fent tot això, no? Una mica, perquè la nostra llengua també pugui tenir aquesta sortida.
Molt bé, fantàstic. Moltes gràcies, Alicia. Molt agraït, Eloi Kraken. Ens veiem.
Molt bé. Adéu.
Doncs ens trobem aquí celebrant l'entrega dels primers premis Ictineu de la narrativa de ciència-ficció, fantasia i terror. I tenim el gran plaer de tenir entre nosaltres la Carme Torres. Què tal estàs, Carme?
Hola, hola, bon dia.
Que és la guanyadora del primer premi per la seva novel·la La mutació sentimental. A aquestes alçades ja no cal explicar quin és el guió de La mutació sentimental, però estaria bé que per a aquelles persones que encara no han tingut el plaer de llegir-la ens en fessis 5 cèntims. Vols tu mateixa, Carme, sisplau?
Sí, bé, va d'una nena de 13 anys que figura que patia una malaltia terminal, així de la nostra època, diguem-ne, llavors la van congelar i la descongelen al segle XXII ja i la donen en adopció. Llavors, per aquesta nena, clar, és una sorpresa molt gran trobar-se en un món molt canviat, on, sí, per exemple, hi ha doncs, un robot personal que atén a cada persona.
Sí.
Bé, no sé si vols que segueixo.
Res, amb això ja hem despertat prou l'interès dels nostres lectors. Aleshores, tu et podies imaginar com vas escriure La mutació sentimental, que tindria tot aquest recorregut de premis i de furor que està causant dintre de tot el mundillo?
Bé, jo estic molt gratament sorpresa. De fet, quan l'escrivia no tenia ni la idea de que la publiquessin. Sempre és la il·lusió de tot autor és que et publiquin, no? Però bueno, ja que em publiquessin va ser una gran sorpresa per mi. I llavors el ressò que està tenint, doncs, no sé...
Bé, t'he de dir que per nosaltres no és cap sorpresa, ni molt menys.
Oh, moltes gràcies.
De debò que sí. Aleshores, a banda de La mutació sentimental, els teus futurs projectes, en quin sentit són?
Bé, jo no només escric ciència-ficció, també escric literatura, diguem-ne, regular,
sí,
o psicològica.
Molt bé.
I ja vaig publicar una novel·la abans que La mutació sentimental, que es diu Pedres de Toc. En tinc una altra acabada que està voltant per editorials i ara n'estic escrivint una altra de ciència-ficció ambientada en un futur molt més proper que La mutació sentimental, ambientada a 10-15 anys vista i que va més de les implicacions de les xarxes socials i de l'estat tan interconnectat a través d'internet.
Molt bé, doncs estarem ben atents per a comprar-la i llegir-la amb molt de gust. Alguna cosa que vulguis afegir, Carme?
Doncs bé, bueno, potser dir que per mi, com que jo treballo amb robòtica,
sí,
i llavors ha sorgit d'aquí el fet de que treballar amb robots veig els seus beneficis, és a dir, que ens poden ser, al tenir un ajudant, diguéssim, que amplifiqui les nostres capacitats, pot ser molt benefactor per nosaltres, però també té uns perills, sobretot a nivell emocional. Perquè molta gent pensa que la robòtica és un pas més en la revolució industrial, exacte, però també entra la tecnologia en l'esfera dels sentiments amb els robots, perquè els robots androides doncs, poden mostrar això, emocions i sentiments, i inclús captar els del seu usuari i respondre adequadament, cosa que fa que sigui com una empatia artificial, que jo crec que pot, que té perills, vaja.
Sí, sí, també és poc tractats, perquè sempre s'ha tractat molt el tema de l'alliberament de la persona, a través de que la feina ja a partir d'ara no l'haurem de realitzar. Això, com en tota revolució industrial, no deixa de ser una fal·làcia. Senzillament ens cal damunt encara més feina,
sí.
Com ja saps molt bé.
Sí. El que passa és que això, que ens poden... Bueno, ens poden donar més feina, però jo el perill que els hi veig és a nivell emocional.
A nivell emocional, que d'alguna forma deleguem fins i tot les emocions, no només el treball, sinó les emocions en l'apartat mecànic.
Sobretot les relacions socials. És a dir, doncs un nano que té un company robòtic de jocs, doncs el robot farà sempre el que ell vulgui. Si diu ara juguem a futbol, val, juguem a futbol, ara juguem amb la Play, juguem amb la Play, ara juguem a fer teatre, doncs jugaran... no tindrà mai que negociar, no tindrà de fet que tenir empatia per saber què és el que vol l'altre.
El creixement emocional.
Exactament, pot...
Però pot succeir, si no parem compte.
Exactament.
Molt bé, Carme, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
Tercera Fundació. Relats frenètics per Olivia Well.
Salve, Regina. Aquell planeta era el somni que havien estat perseguint des que van deixar la Terra. Les estacions es sincronitzaven amb una regularitat mai coneguda. El cicle de l'aigua es produïa amb tal precisió que hagués meravellat els meteoròlegs més exigents. L'acció química dels elements, la cadena tròfica, la fotosíntesi... Tota la natura esclatava amb una plenitud magnífica sota els peus d'aquella gent que fugia de la decadent i malaltissa terra. Era el lloc perfecte per establir-se com a colònia, i van fer el que sempre han fet els colons, acampar. Van envoltar la nau amb les tendes tèrmiques, còmodes iglús que els permetien establir-se més enllà de les parets claustrofòbiques de la nau. Després d'un viatge tan llarg, necessitaven moure's en un entorn obert per recuperar els sentits que, sens dubte, havien quedat atrofiats. Per sort, la tecnologia estava de part seva i tenien les pròtesis necessàries per adaptar-se al nou entorn. La intenció era la mateixa que sempre han tingut els colons des del principi dels temps: explorar la Terra Verge, apropiar-se'n d'ella i explotar-la. I va resultar que allò era més que un somni, una utopia. Tot semblava massa perfecte per ser veritat. Muntanyes de neu púrpura, rierols d'aigua freda i cristal·lina, valls planeres on l'herba alta s'elevava cap al cel vermellós i on les llunes jugaven a marcar el dia i la nit. De cop i volta, on feia uns segons no hi havia ningú, va aparèixer tot un exèrcit d'aspecte humanoide. No hi havia dubte, eren éssers humans, però d'una espècie de la que mai havien sentit a parlar. La roba i les armes que portaven tampoc no eren conegudes a la Terra. Aquell centenar d'homes gegantins semblaven fets del mateix motlle. Eren bruns de pell, corpulents, i pel que es deixava veure també estaven extremadament ben dotats, amb moviments ràpids i precisos més propis d'un eixam d'abelles que d'un grup d'humans envoltaren les tendes tèrmiques. Davant l'amenaça, el líder dels colons, amb excitació mística, va arrossegar dos pals al mig del cercle de les tendes, els lligar amb una corda i alçar una creu. Aleshores, des del peu de la creu, parlà la resta de colons sobre la necessitat de mantenir la identitat terrícola. No eren els primers que havien deixat el planeta. Possiblement, aquells humans que ara els assetjaven provenien d'alguna expedició perduda que havia tallat tots els vincles amb la Terra i per això els havien de considerar extraterrestres. Demanà valor i lleialtat a tot el grup, doncs Déu estava amb ells i els protegiria. Després s'anomenà rei. Els colons l'aclamaren: «Salve, rei!», i començà la lluita. Els extraterrestres, amb una sincronització inhumana, van trigar 15 minuts terrícoles en acabar amb el seu objectiu: tots els homes colons. Després van agafar les dones, que postrades davant la creu resaven a un déu de la Terra que no semblava escoltar. Ells es van acostar per darrere. De forma acordada van tapar la boca de les dones i, sense creuar ni una paraula, van fer-los l'amor allà al terra. Com tenien la boca tapada, no sentien ni els crits ni els gemecs de les unes i les altres, només el fregament de la penetració massiva i conjuminada que estava tenint lloc. Van marxar de la mateixa manera que van arribar, sobtadament, tots alhora i en silenci. Aquest cop, les dones van arribar a veure les naus, uns cilindres que es mimetitzaven amb l'entorn, fent-los invisibles als ulls humans. Sens dubte, una tecnologia molt més avançada que el llegat que elles portaven. La dona del líder va tapar la seva nuesa com va poder amb la roba estripada i va reunir a les dones al peu de la creu. Van seure al voltant perquè no s'aguantaven dretes. Suades, despentinades, amb la roba estripada i algun morat, van escoltar atentament les paraules que havia de dir. I va parlar de la importància d'acceptar i comprendre les necessitats dels que són diferents. Aquells estranys humans es comunicaven per telepatia i portaven massa temps reproduint-se per clonació. Elles, amb la seva fertilitat, podien engendrar homes i dones nous. Aquell planeta seria el bressol d'una espècie evolucionada. El futur no tenia res a veure amb déus d'altres eres. El futur estava en el matriarcat, la millor de les utopies que podien haver somiat. Aleshores, d'una puntada de peu, va tirar la creu davant les seves súbdites, que entusiasmades l'aclamaren: «Salve, Regina!».
Escoltarem Alaska i Dinarama, Nativos, 1983. I fins aquí Tercera Fundació, el programa radiofònic de la ciència-ficció, la fantasia i el terror. Visiteu la nostra web, mecanoscrit.cat. Ens podeu contactar a fundació@mecanoscrit.cat. Elaborat per l'Associació Mecanoscrit. Caràtula per Cel del Nord. Selecció musical d'en Mutant. Dirigit i presentat per qui us parla, en Ramon Reig, l'Espoc. Tercera Fundació ha estat emès per Sants 3 Ràdio.